107.4 de la FM, Ràdio Silenci.
Benvinguts a la Fall Lluna. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fall Lluna.
Benvinguts, oient, a la nau màgica Les 7 Llunes. Ens enlairem avui en el misteriós vol número 220, programa 14 de la 8a temporada. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Silenci, Ona Codinenca, Ràdio Caldes o per internet, on pots descarregar-nos i escoltar-nos quan i on vulguis. I una nova opció que teniu avui. Teniu un WhatsApp a la vostra disposició, el WhatsApp de Ràdio Silenci. Si us voleu dir algun directe, recordeu 646-649297. Prohibit trucar-nos, que tenim molta feina. Només atendrem els whatsapps. O sigui que ja ho sabeu, els whatsapps. 646-649297. Condueix avui la nau Edgar Colomer, com sempre, com cada setmana, comandant i tècnic de so. I la veu que escolta sóc jo mateixa, Susana Set Llunes, clarivident, sensitiva a la teva disposició en facioterapia, quiromassatge, tarot i reiki. M'estaven comunicant que el número ja el tenim disponible, però que si ens envieu algun missatge avui encara no el rebrem. Estem a punt de poder-ho fer. La setmana que ve, si apunteu al 646-649297 i ens podeu anar preguntant en directe. Avui ens acompanyen dos tripulants col·laboradors, en Juan Miguel Marsella, president de SEAM, que ens descobrirà casos de curació per la fe i també per relíquies, i el Dream Mentor David, amb qui descobrim com aconseguir els nostres desitjos, i avui ens explicarà quina relació hi ha entre la llei d'atracció i la fe. Així que tots atents per aquí. A més, m'acompanya aquí a la taula, aquí a la nau, tenim aquí els comandaments també al nostre costat, en Sergio Ramírez Baquer. Molt bona tarda, molt ben
vespre. Hola, bona tarda, Ruixeta.
Benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
Ha sigut tota una sorpresa, eh?
Sí, una mica.
En Sergio, hem de dir que ha vingut a portar-me el seu llibre, Arca Sacrarium, que us recomanem a tots, que ja n'hem parlat algun cop, i com que és molt un admirador, podríem dir.
Sí, un seguidor, total.
Un seguidor, total, de Juan Miguel Marsella, doncs mira, l'hem convidat a quedar-se, i si ens vol ajudar a fer-li alguna pregunta. Vosaltres també podeu preguntar, ja ho sabeu. Teniu el nostre Facebook i totes les vostres... les nostres vies per poder-nos comunicar. I abans d'aterrar, sabeu que jo us interpretaré les cartes astrals que he aixecat amb l'astrologia per veure com ens anirà el mes de març a tots els horòscops i la notícia misteriosa, que serà la pregunta que començarem ara. Així que, si ens acompanyes en aquest màgic i misteriós viatge, puja el volum que comença Les 7 Llunes. Comencem viatge, doncs, amb el rigorós permís del nostre comandant, que ens comunica que ja podem caminar lliurement per la nau fins a nou avís. I entrem al punt d'informació de l'entrada. Seguiu-me. La nostra corresponsal misteriosa de cada setmana ens ha enviat una notícia molt curiosa. Un misteriós soroll molt estrany no deixa dormir i té en suspens a tots els habitants d'un poble dels Estats Units. I les autoritats no aconsegueixen saber d'on prové. T'haurà passat algun cop que no pots agafar el son perquè els veïns de dalt, o els del costat, o els de sota, no deixen de fer soroll. Qui més qui menys s'ha trobat amb aquesta frustrant realitat. Però el que no és normal és que tot un poble no pugui dormir per culpa d'un misteriós soroll del que a sobre desconeixen l'origen de què el pot provocar. I és que això és el que els està passant actualment als habitants de la ciutat de Portland, al nord-oest dels Estats Units. Segons relata la BBC, es tracta d'un so metàl·lic i agut que té en suspens a tota la ciutadania. El més curiós del cas és que, malgrat els esforços de la policia i els bombers, no s'ha trobat l'origen del mateix. I això que han tallat el subministrament de llum, el sistema d'alarmes i les xarxes de gas per descartar que l'origen pogués estar vinculat a aquestes infraestructures. Però el soroll continua. Aquest misteriós so va començar a escoltar-se la setmana passada i se sent especialment a la nit. Fins i tot les mascotes del veïnat també es mostren alterades. Primer van pensar que el so podia originar-se a la xarxa ferroviària, ja que l'estrany soroll s'assimila als frens d'un tren, però no hi ha vies de ferrocarril a prop. Després van pensar que era una fuita d'una canonada de gas, però estant totes les canonades tancades, era del tot impossible. Ningú s'explica d'on procedeix i les autoritats locals ho segueixen investigant, però romanen tan encallats que ara, per tenir alguna resposta, han aixecat una ordre de captura a la persona que estigui creant aquest so tan misteriós. Però de moment no tenen informació que els pugui portar a la conclusió que és una situació premeditada o que sigui una persona qui l'està fent. Malgrat l'extraordinari succés, sembla ser que no és la primera vegada que un so d'aquestes característiques pertorba el somni d'aquests veïns. Algunes persones que havien viscut a la localitat dècades enrere van assegurar que havien escoltat el mateix soroll i que podria tractar-se d'un fenomen extraterrestre. Esperarem a veure si es resol per saber-ho.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Entrem a la sala més antiga de la nau i una de les més intrigadores, la que porta per nom Llocs Misteriosos, en la que també parlem de casos reals i de situacions especials de mena, de la mà d'en Juan Miguel Mercè i a Crisóstomo, president de SEAM, Societat Espanyola d'Amics del Misteri i la Parapsicologia. Bienvenido a las Llunas, Juan Miguel Marsella.
Hola, buenas tardes.
Un gran honor contar contigo. Hoy tenemos aquí, me acompaña Sergio Ramírez Baqué. ¿Vol saludarlo?
Yo saludo. Hola, buenas tardes, noches, maestro.
Hola, buenas tardes, todo un placer.
Le digo maestro porque muchas de sus indagaciones e investigaciones con SEAM, sobre todo una de ellas, en el caso Marmellar, lo hemos seguido muy de cerca con el equipo de Codex, al cual soy miembro, y bueno, muchas de sus soluciones y respuestas...
No me trates de usted, por favor.
Pues la hemos llevado en práctica, como por ejemplo en busca de esa psicofonía que decía Jerónimo. No sé si la recuerda.
Pues, por supuesto, por supuesto. Aparte fue como una supuesta entidad que tuvimos en una sesión de Ouija, que se puso en contacto con nosotros y bueno, nos dijo unas cuantas cosas curiosas, por lo menos. Reales o no, eso ya es otra cosa. Pero curiosas fueron.
Y concretamente en un nicho, ¿no? En el número, no recuerdo, 47 podría ser.
Sí, terminaba en 7 seguro. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente.
Sergio, et recomano que escoltis un dels anteriors programes que ja ens en parlava.
Ah, d'acord.
L'has sentit, no?
No.
Val,
ho sento.
Em sembla que el tema... Sí. No. L'escoltes i després hi tornem a parlar. Juan Miguel, le estoy diciendo eso, que escuche el programa en el que hablábamos y que luego preparamos una entrevista entre los dos y hablamos más del caso, si queréis.
Muy bien, claro que sí.
Por supuesto.
Vale, Juan Miguel, hoy teníamos un tema muy especial, curaciones por fe o por reliquias. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, por reliquias o por la fe, curaciones, no sé cómo llamarlas, posiblemente por la mente, pero bueno... sí que es verdad que, por ejemplo, hay sitios muy conocidos internacionalmente en la fe cristiana, más bien dirigida a la fe católica, como es el caso del santuario de Lourdes, uh-huh, en el sur de Francia, en los Pirineos. Desde ese 11 de febrero del año 1858, cuando Bernabé Subirús, una joven pastora, se encontró en la aldea con esa aparición enfrente, pues a raíz de entonces y más en nuestras épocas, pues han sido millones y millones de personas las que han ido. Estamos hablando de una pequeña población que alberga al año a 6 millones de turistas.
De unido. O sea, muchas.
tiene tela.
Tiene
seguidores. Bueno, hay muchísima gente que dice que bebiendo su agua, rezando allí donde esa aparición y donde está esa imagen actualmente, que se han llegado a curar. Hay casos totalmente comprobados y corroborados científicamente por médicos, por expertos, pues para catalogar esos casos casi como milagros, pero son los que menos. Pero luego hay miles de personas que lo han visitado, que parece ser que han cesado las dolencias. Pero no nos tenemos que ir tampoco a Lourdes, ¿no? En cualquier rincón de nuestro país o en casi cualquier rincón del mundo, sea de la creencia que sea, hay lugares y personas que parece que la gente la tienen cierta devoción, y que ocurre exactamente lo mismo. Mira, por ejemplo, el caso de aquí de Madrid, lo que ocurre con el Cristo de Medinaceli, ¿no? Que en estas fechas, por ejemplo, que ha sido noticia, hay gente que desde semanas antes de que salga, ahora en las procesiones, ya están esperando para la primera vista del Cristo, pues que les dé su bendición, ¿no? Y es que están haciendo colas desde hace días, que ya hay hasta negocio en las colas,
no es raro.
Dando una serie de números, pues de los últimos números que yo he tenido constancia, para que os hagáis una idea, era el 200 y pico. Estamos hablando que quieren en ese momento tocar la imagen de ese Cristo miles de personas.
¿Me estás hablando de un suturno? ¿Del sí, número del turno? Sí.
Claro, para poderlo tocar. Y hay gente que está haciendo auténtico negocio. ¿Todo esto por qué? Porque las cuestiones que le piden a esta imagen, ¿sí?, por su fe, pues hay a gente que parece que se le cumple.
Ajá.
Entonces, bueno, es muy curioso. Y si habláramos de reliquias, pues fíjate, siempre, ya no solamente reliquias religiosas, también podríamos hablar militares, ¿no? Pero en religiosas siempre se ha corrido la leyenda, mito, realidad. Todo apunta a que es real, por ejemplo, que el general Franco tenía el brazo de Santa Teresa de Jesús en la mesilla de su dormitorio. Él pensaría en ese momento pues que está...
Que le iba a ayudar.
Claro, que le iba a ayudar pues en todo lo que él quisiera, ¿no? Y de estas pues podríamos ver, por ejemplo, Adolf Hitler con la lanza del destino. En este caso no serían curaciones por la fe, ¿no? Sería más relacionado con el poder y la guerra y la muerte, pero ellos creían fervientemente en ello. El monasterio del Escorial, fíjate, si se en los momentos de las enfermedades de Felipe II se acudía a toda la cantidad de reliquias que tenía para intentarse curar, ¿no? Es algo pues que en nuestras creencias, en alguna parte de nuestro interior, pues hay personas que sostienen que estos tipos de objetos y estos tipos de lugares les curan y les surten efecto.
Uh-huh.
Podríamos hablar de personas también. Ahora yo te hago una pregunta a ti, que mira que tendría que ser al revés.
Uh-huh.
Susana, ¿el Reiki puede ser una curación por la fe? Tú sabes que funciona, yo lo he visto también que funciona, pero ¿puede ser una curación por la fe psicosomática?
Yo siempre,
o es por algo más?
No solo el Reiki, el Reiki vale, es la energía y tal. Aunque hablaras de otra cosa, yo creo que lo que tú pienses, lo que tú, no sé cómo decirlo ahora mismo, lo que tú de alguna manera creas, es lo que realmente te va a funcionar. Si tú crees que una botella de agua te está ayudando a hablar en público, a no sé qué, tener la botella de agua te va a ayudar. Si tú crees que una cruz que la llevas puesta te va a proteger, te va a proteger. Yo creo que es más la mente que otra cosa. Ahora, también conozco casos especiales. Y el Reiki funciona, claro que funciona, y funciona a la persona cuando lo está recibiendo, que incluso yo me he encontrado con pacientes que ni creen ni saben lo que es y están flipando con lo que están notando, con lo que han visto, con lo que han sentido y con los cambios que luego les produce. Pero claro, te lo tienes que creer.
Por supuesto, pero es que pasa con la medicina tradicional. Lo que no se puede llegar a consentir es como este caso que ha saltado en los medios de comunicación, ¿no? Como El País o el ojo crítico de Manuel Carballal y demás, en el que un chico dejó de administrarse las medicinas y que le administraron la quimioterapia y demás, puesto que cierta persona le estaba diciendo que lo que él estaba haciendo le iba a curar absolutamente todo y que podía dejar todo, ¿no?
Pero
eso
ahí ya es
da miedo.
Sí, es lo que te iba a decir, eso ya es tu propia conciencia. Tendríamos que darnos cuenta de cuando nos están estafando. A mí me ha llegado
claro.
Gente que me dice, es que he pagado no sé cuánto por un ritual, he pagado no sé cuánto, pero porque tú has querido. Si
claro,
tú te lo crees, si tú piensas que te va a funcionar lo que te van a hacer, pues das lo que tú pienses. Pero luego no vengas diciendo me han estafado, te has dejado estafar.
Se ha dejado estafar.
Y las medicinas...
Es que tienes que tener dos dedos de frente. Yo por muchas curaciones, por ejemplo, por la fe que haya podido haber en Lourdes o demás, o en todas las partes del mundo, hasta que no apareció la penicilina...
No se curaba nadie.
La palmaban como chinches.
sí. A ver, yo la medicina es lo que te iba a decir. Que
aparte
no
de las medicinas naturales, por supuesto, la gente que las conocía, ¿no? Porque la penicilina proviene de un hongo.
Sí,
el moho
lo
han utilizado desde toda la vida y este tipo de sustancias también, pero bueno...
Y lo que te decía, las medicinas, por otro lado, no hay que dejarlas, te ayudan, claro que te ayudan. Ahora, también te provocan algunos otros efectos secundarios. Eso
claro,
hay que tener
si, hablamos, cuenta. Si hablamos de todo el problema de la quimio, por supuesto, eso es bestial, ¿no? Lo que te come por dentro y lo que te destroza. Si sacaran algo para paliar esos efectos secundarios, pues por supuesto. Y parece ser, por ejemplo, si hablamos otra vez de la gente a la que le den este tipo de energías y a la gente que no, pues a la gente que tiene este tipo de energías parece que les va bastante mejor en los tratamientos. Entonces, el tener...
Es que ayuda,
algo,
ayuda, y más si tú te lo crees, me voy a poner
claro,
bien. Ahí tu cuerpo va a empezar a luchar más, no se va a rendir.
Porque un comentario...
Y ser positivo.
Sin lugar a dudas, y doy fe de ello, de que hay personas que tienen energías y un poder que no tiene explicación.
Especial, sí.
Que hoy en día la ciencia no le puede dar ninguna explicación.
Uh-huh.
Y yo lo he vivido en mis propias carnes.
Uh-huh.
Una curación solamente con posar las manos sobre mi espalda. Cuando estaba sufriendo, pues sería un lumbago o algo brutal.
Duros.
Pues algo tan simple me lo curaron en nada, en segundos.
Sí.
O sea, es obvio que esas energías, hay personas que tienen ese...
Y poder. En esos momentos que te estaban haciendo esas energías, ese reiki o lo que fuera, ¿tú creías en lo que te estaban haciendo?
No, porque eso fue hace 20 años, que estaba yo trabajando en un almacén y estuve durante 3 meses con friegas que me hacía mi madre,
de
con,
todo y no con, funcionaba
con
nada.
Ungüentos y nada. Y había un hombre en esa empresa que se llamaba Luz, Luz. Y él decía, comentaba que tenía este poder, que ayudaba, que no se lucraba con ello.
Vale.
Y bueno, yo era un compañero y una tarde me puso el dedo, únicamente el dedo en la espalda, me elevó ligeramente hacia arriba y al caer ya no me dolieron más. Posiblemente me deshizo un nudo, puede ser, pero qué fácil lo hizo, ¿no?
Sí,
qué maestría.
No,
y bueno, y ese es solamente mi pequeño testimonio. Cientos de casos hay, entonces
ya
que a veces pagan el pato gente... de bien, porque hay muchos que son fraudes,
estafadores o lo que sea. Miguel, ay, Juan Miguel, que no te dejamos hablar.
No, estoy escuchando muy a gusto, porque es que es verdad. O sea, nuestra mente es la que el porcentaje más alto es la causante de nuestra recuperación o de todo lo contrario.
Es que incluso yo creo que la causante de nuestras enfermedades o atrofias o como lo quieras llamar, también son psicológicas. También son estados emocionales, psicológicos que hemos ido ahí acumulando y tienen que salir por algún lado.
Mira, si en un momento dado pudiéramos hablar, por ejemplo, de asuntos más violentos, psicosomáticos,
¿sí?
A la expresión por fuera, estamos, por ejemplo, el tema de los estigmas, que está casi demostrado que la gente que ha tenido este tipo de heridas han sido provocadas inconscientemente por ella misma, ¿no?
Sí.
Por sus propios, es algo psicosomático. Esto ocurre, por supuesto, con muchísimas enfermedades, estoy totalmente seguro, sobre todo las relacionadas con nuestra propia mente. El tema de las depresiones y demás. Nadie sabemos por dónde viene, nadie sabemos por dónde...
No, y que lo tendremos programado de alguna manera genéticamente, atajarla. Lo que tú quieras, pero también lo aumentamos o lo hacemos renacer o salir. Si ya lo tienes en tu ADN, en tu genética, como yo suelo decirlo, ¿no? No sé, para que me entendáis de alguna forma, pues que de alguna manera lo que tú haces con tus acciones, tus pensamientos, tus sensaciones, es recrear eso, que te salga esa depresión o que te salga otra cosa.
Hombre, por supuesto, si tú intentas ser feliz, alegre, dentro de las posibilidades, que también la vida es muy dura, ¿eh?
Sí. Cada día hay pruebas que superar, cada día. Pero claro, hay que ponerle eso, ¿no? Actitud, valor.
Hay que ser valiente y hay que intentar mirar todo un poco más positivo y tirar para adelante y
no sufrir antes de que vengan las cosas. Y en el momento buscamos una solución en vez de estar
buscar
sufriendo.
Buscar soluciones y también buscar momentos de relax.
Y de escucharnos a nosotros mismos, que lo decimos siempre en este programa.
También momentos de soledad y momentos para compartir con la familia.
Ya lo sé.
Y bueno, así somos y seguiremos siendo un misterio.
Ya lo creo. Bueno, pues hay muchos sitios, ¿no?, de los que hablar, sitios donde poder haber
muchísimos de lugares de curaciones y sitios podríamos hablar en España muchísimos. En el resto del mundo, pues fíjate, y todas las culturas, seguro que hay lugares, por ejemplo, mira, si nos vamos al hinduismo, el río Ganges. ¿Quién se bañaría occidental
en ese río
con dos dedos de conocimiento? Pues nadie.
Solo con verlo dices, ya ahí no me meto.
Claro, ves por ahí de repente los cadáveres flotando, de todo tipo de suciedad, y la gente se mete ahí a purificarse porque dicen que les viene, es positivo para sus enfermedades, etcétera.
Pues sí.
Y ahí les tienes. Y hombre, yo no he estado allí ni soy médico para saber si en realidad luego les ocurre algo o no, pero parece ser que no, que
estarán inmunizados ya.
Por supuesto, o sea, ahí no les ocurre absolutamente nada a la gente que se baña. Pues entonces, pues mira, eso también puede ser que tu propia mente pare todas esas bacterias y todos esos virus dañinos que puedan entrar en nuestro interior. O sea, podemos llevarnos todavía muchas sorpresas con nosotros mismos.
Estaba pensando en una forma de comprobarlo, Juan Miguel, de si el río es realmente beneficioso, ¿no? Si nos puede dar ayuda de alguna forma o protección, sería eso, yendo a alguien de fuera y comprobar si le hacen los mismos efectos que les hacen a ellos.
Claro, pero yo supongo que entre la gente que va de turismo
también habrá probado, claro.
Seguro que lo prueban, hay de todo. Yo no lo probaría, yo te lo digo directamente, 100%. Yo en otro tipo de rituales sí participaría, pero en ese especialmente de meterme en ese río, no.
Sergio, ¿tú te apuntas o no?
A no bañarme.
A no bañarte.
Me apunto. Porque me apuntaría al viaje. Al viaje sí.
Bueno, pues venga, vamos a ir haciendo lista de otro lugar por visitar.
Pues sí, vamos haciendo lista.
Juan Miguel.
Es un lugar maravilloso y lleno de magia y de mucha mitología y simbología oculta.
Ya lo creo.
Y vamos, una cultura magnífica y muy especial también.
Y para aprender mucho de lo poco que necesitamos para vivir.
Pues sí, efectivamente.
Bueno,
pero
pues,
también tienen sus cosas, ¿eh?
Claro. No, cada lugar y cada gente tiene los suyos. O sea que en todos lados encontraremos algo bueno y algo malo.
No somos ninguno somos buenos.
Pero hay que ser, como decíamos antes, buscar la actitud e ir buscando el lado positivo.
Efectivamente, tienes razón.
Bueno, pues buscaremos más sitios donde podamos ir a curarnos por fe o más reliquias y seguiremos hablando próximamente. ¿Qué te parece?
Pues encantado, ya lo sabes.
Recordemos a los oyentes tu web, ¿dónde podemos leerte y saber de lo que haces?
En www.siam.net o siam.info y, por supuesto, en madridoculto.com.
Pues encantadísima hablar contigo, Sergio. Te despides del maestro.
Sí, bueno, solamente darle la enhorabuena por el exitazo del nuevo libro que acaba de publicar con Editorial Sidonia.
50 lugares misteriosos de Madrid.
Y que en breve espero tenerlo entre mis manos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Sergio. Y nada, y lo de maestro, para nada. Soy un buscador más. Que me gusta contar historias y buscar datos de los lugares donde voy.
Sí, pero no nos puedes negar que tienes muchísima experiencia y que cada vez que hablamos, por ejemplo, yo aprendo muchísimo de ti, los oyentes también.
Bueno,
Y que siga así.
Uno más, un fuerte abrazo para todos.
Un beso, hasta luego, gracias.
Un beso, hasta luego.
Tot el misteri a les set llunes.
Recorda, oient habitant d'aquesta nau, les set llunes, que pots opinar, preguntar i dir-nos el que vulguis al correu electrònic del programa radiosetllunes@gmail.com. Ho has d'escriure tot en lletres i tot seguit. radiosetllunes@gmail.com. També ens pots deixar el teu missatge, pregunta o comentari al grup del Facebook Les Set Llunes, tot en lletres també. Les Set Llunes i entre parèntesis veuràs que posa programa de ràdio. O enviar-nos una carta de les de tota la vida dins un sobre, dirigint-la al programa Les Set Llunes, als estudis de Ràdio Silenci, carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. Esperem els teus missatges, només ens has de dir que ens escoltes, fer alguna pregunta o recomanació perquè parlem del que tu vols escoltar i així fer el programa més al teu gust, un vol a la carta. I per la secció d'experiències paranormals reals dels oients, on ens les expliquen els mateixos protagonistes que les van viure en primera persona, necessitem que ens expliquis la teva, així que ja ho saps. radiosetllunes@gmail.com i recorda la web setllunes.com. També teniu a la vostra disposició la nova web de Ràdio Silenci, on ens podeu escoltar encara que arribeu tard des del principi. I l'app de Ràdio Silenci per escoltar-nos on i quan vulguis. Contactem amb David Garrido, més conegut com David Dream Mentor, o Dream Mentor David, que em sembla que ho dic malament. És Dream Mentor David, creador d'un mètode molt especial i eficaç per ajudar les persones que ens acompanya tot sovint per saber com hem de fer per aconseguir els nostres propòsits o desitjos. Molt benvingut, Dream Mentor David.
Merci.
A tu per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me una altra vegada.
A nosaltres ens encanta que viatgis amb nosaltres, així que ja ho saps, tot sovint et volem anar aquí. Hem de recordar als oients que ens escriguin, que alguns ja ho han fet, i després direm que tenen un regalet, perquè tots aquells que feu preguntes al David opteu directament a una sessió amb ell per solucionar allò que us preocupa o no sabeu com tirar endavant, oi, David?
Exacte, la idea és que sortegem entre tots els que es posin en contacte i tal, una consulta, perquè així també podran veure la forma de treballar i podran començar a veure més canvis.
Molt bé. I avui farem el primer sorteig entre tots els que ens han escrit i hem de dir que ets tan amable que ens fas dos regals aquesta temporada. Tindrem el sorteig d'avui i tindrem el sorteig de final de temporada.
Exacte.
Doncs molt bé, així tindrem dos oients contents que podran provar el teu mètode. Seguim amb el tema d'aconseguir desitjos, David. Avui em volies parlar de la llei d'atracció i ho farem especialment relacionant aquesta llei amb la meditació, és així?
Exacte.
Doncs explica'ns, què hem de fer? Com es fa?
Mireu,
quina relació tenen?
Si us en recordeu, a la primera sessió vam manifestar un animal. La idea era visualitzar un animal i veure'l d'alguna manera a les nostres vides.
Sí?
Ja va haver-hi gent que va ser molt, 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 molt ràpida i que ho va veure de seguida, uh-huh. I hi ha gent que triga una mica més. Això ens dona una idea de la nostra atracció natural en funció de les nostres preocupacions i de les nostres vides. És normal que una persona més atribulada li hagi costat més veure l'animal, però tard o d'hora el troba. Recordeu que fins i tot, encara que es trigui un mes a veure's aquest animal,
sí,
encara és una velocitat força bona.
Uh-huh.
Sí? Estaríem parlant de persones molt lentes si trigues molts més anys, o un any complet. Això seria una miqueta més lent. Aleshores, si us en recordeu, també l'última vegada, uh-huh, vam parlar de les resistències, perquè la gent deia, aleshores com pot ser que jo trigui més a veure aquest animal? Doncs perquè hi havia unes resistències que són energies contràries, mm-hmm, pròpies, val? Són pensaments que nosaltres tenim que són contraris a la manifestació del que volem,
mm-hmm,
i en aquesta manifestació contrària, diguéssim, la llei de l'atracció no distingeix. Recordeu que és una llei de la natura i, per tant, és molt implacable. Això què vol dir? Que no pensa. Per tant, ella us dona tot el que pensem, tant el que ajuda que es manifestin les coses com el que no, que són les resistències. Llavors,
i això, perdona que et talli, això també ho podríem aplicar a la gent que veu l'animal, per exemple, ràpid, i després tarden a trobar el seu desig, a rebre'l, a tenir-lo? Sí,
efectivament.
Val.
Sí, per què? Perquè el que hem dit, una persona que porta una vida més atribulada té moltes més resistències i, per tant, és normal que potser hagi trigat una mica més a veure-ho. També podria haver estat una persona que realment no li importa quatre pimientos de veure cap mena d'animal. Exacte, llavors el que no va fer és posar-li prou xitxa com perquè allò xutés.
O prou atenció per veure'l.
Exacte, no. Penseu que una miqueta d'inèrcia sí que se li ha de moure la llei, perquè si no la llei no es mou. A veure, es mou sempre sola, però diguéssim que triga molt més a fer un pas físic. Sí, penseu que, per exemple, s'ha calculat que quan portem més d'un minut pensant en una mateixa cosa és quan la llei comença a treure-la físicament. Això és algo que s'ha anat comprovant i que s'ha anat perfilant pels estudiosos, i hem vist que qualsevol cosa que pensem en un minut diguéssim, pensem un moment però deixem aquella energia allà en l'aire, que m'és igual, durant uns moments, sempre que no ho contradiem i que no tinguem cap mena de resistència a favor, allò s'esdevé físicament, que és quan, per exemple, penses en algú i dius, ai, mira, aquella persona no sé què, i just entra a la mateixa cafeteria on tu estàs, i dius, ostres, això sí que és casualitat. Doncs, aquestes manifestacions que són més ràpides es donen perquè normalment no tenim ningú tipus de resistència. I aquí és on entra la meditació com a eina. Tots els que practiquem llei de l'atracció meditem. Meditar és bàsic, no és només una eina espiritual, que precisament és la clau, per això és tan bona, sinó que amb llei de l'atracció, o millor dit, la meditació permet que la llei de l'atracció faci la seva feina. Recordeu una cosa, la llei de l'atracció no és una cosa només material, és una llei espiritual i material al mateix temps. En diem una llei universal perquè des del món espiritual governa tot el món material. Per tant, per fer-la anar bé, les persones que realment la utilitzem solem ser gent bastant espiritual també. O sigui, no us penseu que només els més materialistes o els més egoistes poden fer-la servir, o que és una cosa que augmenta, diguéssim, el furor o l'avarícia. No, és una llei de la natura que dona a cadascú allò que està matent. És justíssima en aquest sentit, clar. Llavors, la millor manera de fer-la funcionar sense molta intervenció per part nostra és utilitzant la meditació. La meditació permet que la llei faci la seva feina sense que jo m'impliqui molt. És a dir, no tinc per què visualitzar, no tinc per què fer afirmacions tot el dia, que les fem molt millor, però vull dir, si la persona realment no es veu amb cor de fer res i tal, recomano que com a mínim meditar mediti, perquè la meditació el regularà totalment. De fet, per què la meditació és tan beneficiosa? Perquè fa que la llei de l'atracció li doni tots els nutrients mentals que necessita, tots els nutrients físics que necessita, perquè deixa entrar l'energia correctament i la harmonitza. I llavors què passa? Els primers efectes es noten de seguida, la persona se sent més lleugera. Clar, llavors, d'entrada això, després més oxigenada, la ment ha rebut inputs aquí importants. Després també el cos també se sent més lleuger i més bo, i com més temps medites, més es noten aquests efectes. Baixen molt les contractures, etcètera, etcètera. Però és que realment produeix efectes en la llei de l'atracció molt forts. No sé si tenim temps per una petita anècdota.
Sí, sí, rapideta, sí.
Vale, sí. Vaig anar a empadronar-me a l'Ajuntament. I, bueno, jo sóc una miqueta panxa contenta, i sóc molt treballador, però sóc una mica panxa contenta per aquestes coses. Sí, i vaig sortir tard, perquè primer vaig meditar a la meva consulta. Vale. I després ma mare em truca i em diu, encara estàs a la consulta, no em diguis que ja ho veuràs, perdràs tot el matí a l'Ajuntament, que no sé què. I jo, doncs, dic, bueno, com que ja l'he perdut, dic, no passa res. Vaig agafar un llibre.
Em vaig tranquil.
Exacte, i vaig anar caminant fins a l'Ajuntament, que estava mitja hora. I mitja hora caminant. I vaig arribar allò de les 10. Agafo número, m'assec, no havia fet contacte al cul amb el seient
que ja et cridaven.
I era el meu número.
Anda.
Però és que això no va ser el més fort. Vaig tornar caminant a la meva consulta, una altra vegada mitja hora. Me n'adono que m'havia faltat de fer una gestió. Sí, algú com jo, que està acostumat a papers, bueno, a vegades ens passa a tots. Aleshores vaig agafar tots els papers que necessitava i vaig tornar a l'Ajuntament, aquesta vegada sí, amb autobús, dic, no tentemos a la suerte tampoco. I vaig arribar, trec número, sí. No havia tampoc escalfat la cadira, que de seguida, o sigui, vaig asseure, vaig obrir-me la bossa per treure el llibre, no l'havia tret de la bossa, que piten, i era el meu número també.
Mira, és un dels exercicis que jo recomano als meus alumnes de Reiki els primers dies que fan servir el símbol i tal, els dic, per aparcar, per quan no vulgueu fer cues, quan no vulgueu tenir que estar esperat, quan no vulgueu... I de veritat que funciona, i si ens ho creiem, sí. Funciona. Tenim un convidat avui aquí, David, en Sergio Ramírez, que et vol dir alguna cosa, aviam què et diu.
Hola David, què tal? No, li deia una pregunta a la Susana. Això també passaria a l'Hospital de Granollers?
A tot arreu.
També? Arribes? Tant de bo no anar, però mínim són 4 hores.
No, jo normalment faig Reiki abans d'anar-hi, quan arribo també torno a fer-ne per assegurar-me'n, ¿vale? I normalment els cops que he fet Reiki, el cop que porto fent-ho dic, ostres, avui no he fet Reiki, però normalment fas això. Avui mateix he fet Reiki perquè tenia que anar aquí baix a una oficina, el comandant usa el que li he explicat abans, i he fet Reiki per no tenir que fer cua. Ha sigut entrar i sortir,
i entrar i sortir.
No tenia el que jo volia, això també ho haig de dir, però he entrat i he sortit perquè dic, arribo tard a la ràdio, si em fan esperar, he fet Reiki i no m'he hagut d'esperar.
Per mi és com si hi hagués una harmonia, és com que tu medites i totes les resistències que fan que el dia vagi trompicons desapareixen. És a dir, és veritat, pot ser que hi hagin coses que es manifestin, coses que no, perquè una miqueta hi ha un disseny, diguéssim, que governa tot això, que la veritat encara no hem començat ni a desentranyar-lo, no? Però sí que és veritat que com a mínim el dia més suau, més fàcil, més ràpid, sí que funciona. Sí. Aquells típics dies en què dius, hòstia, m'han protegit d'un accident aquí perquè just m'he desviat, m'he recordat que m'he deixat la pasta de dents de comprar-la. Sí, sí, i dius, hòstia, si hagués estat al cotxe 5 minuts, m'hagués enganxat la cua. I te n'adones que tant com guiat o protegit o el que sigui, digueu-li com vulgueu, no?
Sí.
Però per mi aquest disseny harmònic té a veure molt amb la meditació. I la llei de l'atracció, clar, és el que atreu les coses cap a nosaltres. Uh-huh. És el que has atret que t'hagis oblidat la pasta de dents i llavors tens la pasta de dents, però no has atret l'accident o la complicació o el trànsit.
Sí. Uh-huh. En la meditació jo sempre el que explico és que la ment es creu que allò que t'estàs imaginant està passant. Llavors reacciona el cos com si allò estigués passant. Si tu estàs meditant amb algú que t'està fent estar tranquil, t'està relaxat, doncs llavors el teu cos reacciona així. I en aquest tema que dius tu, lligat amb la meditació, amb la llei d'atracció, perquè ara sí que ja tenim que anar acabant, d'alguna manera el que estem fent, suposo, és projectar aquell desig, allò que volem, allò que passi, i ajuntar-ho entre la meditació i la llei d'atracció i tenim molta més força perquè allò funcioni. És així?
Amb la meditació el que fem és deixar que entri. Aquesta és la diferència amb visualitzar. Bueno, amb visualitzar no, perquè també és per deixar que entri. El que passa és que amb la meditació, diguéssim, nosaltres no intervenim. És com que deixem que l'energia flueixi sola.
Molt bé.
I la deixem lliure. I aleshores es mou en harmonia i per això és molt més efectiva en quant a deixar que les coses entrin. Hem de jugar una miqueta entre totes dues, entre visualitzar i meditar, hem d'anar jugant i trobant el nostre equilibri perquè sigui òptim.
Molt bé. Sergi, alguna pregunta pel David?
No, ja està.
Doncs vinga, si tens alguna ens l'envies a cura, com tots els oients, perquè així es puguin optar a un regal com la nostra oient d'avui.
Exacte.
Hem fet un sorteig, ho hem de dir, ho hem fet ara així rapidet, sorteig entre els oients que ens han escrit comentant o preguntant alguna cosa sobre la teva secció només, David, i hem de dir que el guanyador d'aquesta sessió amb en David per poder aconseguir els seus desitjos o aclarir les resistències que pugui tenir és la Belén Morera de les Franqueses del Vallès. Val?
Doncs mira,
ja els posarem en contacte.
Gràcies. Molt bé, gràcies.
Els posarem en contacte i així sabem com ho feu. I llavors que ens expliqui com ha anat i tot, eh?
Molt bé.
I hi haurà un altre guanyador, com hem dit abans, el sorteig màgic del final de temporada. Ara, per acabar, recorda'ns la teva web, David.
www.dreammentordavid.com.
Molt bé.
Una de les coses que hi trobareu són les meditacions que he fet i ja a Amazon ja estan penjades el que en diem meditacions catalanes que us les vull explicar per Sant Jordi.
Molt bé, i jo vaig veure unes prediccions i algunes cosetes que va ser per allà, que ens parles de...
Alguna cosa ja.
Sí, parles dels mesos i tal, i em va agradar molt. Doncs recomanem que visitin les teves seccions als oients. Ens tornem a parlar ben aviat. Què et sembla?
Igualment.
Doncs vinga, un petonet molt
gràcies
fort.
Gràcies per convidar-me una altra vegada.
A tu. Fins molt aviat, doncs. Adéu, merci.
Aviat. Adéu.
Taures, crancs.
Les set llunes. Verge, amb Susana Set Llunes.
Aquaris.
Doncs veiem què ens prediu l'astrologia amb les cartes astrals que el Sati ha preparat per aquest mes de març, a més d'un petit recordatori de la carta de tarot que teniu associada a cada horòscop com a amulet perquè les coses vagin millor. Vull que parlem de coses que ens poden ajudar a estar bé. Així que pugem a la sala de dalt de tota la nau on tenim els telescopis i els grans finestrals per poder veure tots els astres que ens influeixen tant les nostres vides. Àries. El mes de març per Àries serà un mes amb les emocions a flor de pell, amb el passat tornant al present i a la ment, i en el qual la salut et demanarà una miqueta més d'atenció que pots donar-te-la a través d'alguna teràpia alternativa aprenent noves formes de cuidar-te tant per dins com per fora. En el tema material, Àries, tant professional com econòmic familiar, hauràs de trobar una nova fórmula per arribar a final de mes o per poder donar-te aquest premi que fa tant temps tens pensat. I la carta de tarot amulet per Àries és l'arcà major número 2, la sacerdotesa, que et proporciona la seva ajuda a través de l'experiència adquirida i acumulada. Així que no caiguis en la mateixa pedra dues vegades i aprèn la lliçó perquè tot vagi molt millor. Taure. A principis de mes segueixes superant proves per la vida que la vida et posa davant perquè aprenguis a reaccionar i te n'adonis de la resistència i la superació que pots arribar a tenir. I recorda que has de demanar ajuda i consell als teus germans i amics i fins i tot als veïns, sobretot quan t'assoleixen en aquells moments amb sensació de solitud. La part més positiva del mes pels Taure és que alguna cosa que et preocupava i creia sense solució, de sobte i gairebé per art de màgia, desapareix, volatilitzant-se per sempre i donant-te l'oportunitat de corregir i no tornar a errar. Reflexionar és la paraula clau del mes per tu, Taure. La carta de tarot amulet per Taure és l'arcà major número 8, la justícia, que t'ajudarà a aconseguir equilibri i empatia en tot el que diguis o facis. Bessons. Els astres t'aconsellen, Bessons, que aquest mes de març remodelis el teu escenari de vida i potenciïs les teves habilitats actuant segons la teva experiència, però canviant tot allò que fins ara no ha donat resultats. Abandonar rutines i adaptar-te als nous temps és el teu lema per aquests propers 31 dies, Bessons, i molt especialment quan creguis que tot està en contra teva, ja que gràcies a aquests petits mals moments reaccionaràs i prendràs el nou rumb correcte. Sobre l'economia, dir-te que hi haurà sorpreses agradables, i sobre la salut, avisar-te que patiràs d'un parell de dies de repòs físic, però que els aprofitis per organitzar en la teva ment tot el que vols fer a partir d'ara. La carta de tarot que tens adjudicada, Bessons, és l'arcà major número 19, el Sol, que et dona la llum i les forces necessàries per sortir de la foscor de qualsevol tipus de problema. Cranc. El cas d'aprendre aquest mes de març, cranc, és no atreure cap a tu el semblant, que és el que diuen que sol passar, i sí atreure el que vols i anheles. En tan sols l'exercici de la teva ment positiva i tenir més clars que mai els teus propòsits, desitjos i metes. Així que recorda que la teva reacció als esdeveniments serà el que després rebis multiplicat com recol·lecta del que has sembrat. Júpiter està en una posició no massa amable per tu, per la qual cosa t'aconsello recordar ser humil i no ficar-te en embolics aliens. Segueix el corrent que t'envolten, i fes ús de l'empatia perquè tot vagi bé a casa i a la feina i a tot arreu, i de reflex amb la teva salut. La carta de tarot amulet per cranc és l'arcà número 3, l'emperadriu, que assegura d'apropar la seguretat personal i també l'economia. Lleó. Per tu, Lleó, aquest mes de març serà fonamental que sentis les bases familiars i professionals que fins ara has anat deixant de banda. a poc t'adones que cada vegada estàs més a prop de no poder sortir del racó del ring i que quan arribis aquí ja no podràs esquivar els cops. Així que arma't de valor i força't i llança't al centre d'atenció com tant t'agrada a tu ser. Però aquesta vegada per demanar perdó si creus que és el necessari en comptes de seguir amagant-te o rebent cops. Perquè no es guanya la força aquest mes pels lleons de l'horòscop ni el ser el protagonista, com sempre, sinó que el teu lema ha de ser millor l'enginy que la força, lleó. La teva carta per aquest mes, l'arcà major número 1, el mag, que et proporciona totes les eines que necessites perquè les utilitzis i aconsegueixis tot allò que desitges. Verge. Tornes a canviar relacions, grups socials o fins i tot de socis aquest mes de març, Verge, que ve carregat de canvis en totes direccions i no només a l'exterior i en el teu voltant, sinó també en el teu interior, perquè els planetes et donen un altre punt de maduració i un nou enfocament basat en l'experiència adquirida. Res s'aconsegueix de la nit al dia, però tu has sembrat, curat, regat, recollit, de tot. I ara arriba el moment de la recompensa a tanta feina i dedicació. L'alegria i el saber adaptar-te a les situacions presents et donaran les claus de tot el nou que llueix des d'ara ja per tu. La carta de tarot amulet per Verge és l'arcà major 17, l'estrella, que apropa a la teva vida noves il·lusions i oportunitats que només es presenten una vegada i hauràs de caçar el vol amb la teva saviesa i picardia. Balança. Et trobes en un mes de decisions en el qual hauràs de tenir valor de desprendre't de prejudicis i de pors per reinventar i poder començar una nova etapa de la teva vida. I aquest és el millor moment per aconseguir-la, balança. Els reptes i sacrificis poden arribar de qualsevol banda, tant l'economia com la feina, les relacions personals i professionals o fins i tot la salut. Però arribin per on arribin et faran aprendre a rebutjar tot allò al que et sents lligat i no és per res beneficiós per tu. Així que el millor que pots fer és trepitjar el castell de sorra, aquest somni inabastable, i preparar els fonaments forts del teu nou repte. La carta amulet per balança és el boig, arcà major sense nombre, que t'indica que et prenguis més a la lleugera tot el que passa al teu voltant, balança. Escorpí. Aquest mes de març, Escorpí, estaràs una mica desanimat i mancat de moral, i ni tan sols saps el motiu. Ja t'ho explico jo ara. Són els astres que no et permeten moure't, tret que facis repàs de la teva consciència i de la teva filosofia de vida, traient tot allò que només fa mal i que ja no hi ha forma de solucionar. Pensa que el passat ja ha passat i que el que has de fer ara és llançar-te amb totes les teves forces cap a l'horitzó del teu destí. Fes aquest exercici d'introspecció personal, però amb humor i sense dramatitzar, perquè et donarà empenta per saber cap a on anar i com fer-ho. La carta de tarot per als escorpís, que treu la bona sort al vostre costat, és l'arcà número 11, la força, que t'ajuda a aconseguir les metes i propòsits. Sagitari. Aquest mes de març fas un pas necessari, Sagitari, trencant amb tot allò que et fa patir o dubtar. Superaràs traumes i reforçaràs el teu ego, autovalorant tot allò que tenies oblidat en el teu interior i que no creies ser capaç d'afrontar. Per animar-te més, rebràs ajuda externa sense haver de demanar-la, descobrint que estàs més protegit del que pensaves. I abans de res, recorda que la teva salut és el reflex de la teva autovaloració i de les teves emocions i sentiments, així que dona't algun descans i també premia't de tant en tant. La carta de tarot adjudicada com a amulet per tu, Sagitari, és l'arcà major número la roda de la fortuna, que mou els fils perquè t'arribin els canvis, així que no et quedis parat i arriba les oportunitats que es presentin. Capricorn. Aquest mes de març, Capricorn, el que t'envaeix a tu és l'encreuament de camins amb persones del passat que tornen, amb persones noves que porten oportunitats inesperades i amb grups afins als seus hobbies. Però amb cadascuna d'aquestes persones que es presentin davant teu, Capricorn, hauràs d'arribar a acords o fins i tot buscar noves formes de comunicació per aconseguir entendre-les i que et comprenguin elles a tu. Recorda que la imaginació és la teva aliada i que amb ella res pot resistir-se. La carta de tarot amulet pel Capricorn és l'ermità, arcà major número 9, que ens ensenya el camí que has de seguir amb diferents i diverses senyals en la teva rutina diària. Posa atenció i segueix-les, Capricorn. Aquari. Els reptes per a Aquari aquest mes de març arriben des de la feina, professió o estudis. Res serà massa fàcil, però tampoc insuperable, així que fes ús de les teves habilitats i fins i tot dels teus records o recursos més antics, procurant aprendre'n i no ser negatiu de mena. Aconseguiràs tot el que et proposis, Aquari. En la salut pots notar que et falta una mica de concentració i que l'estrès et dificulta la rutina diària. Però si et prens un descans fent una cosa nova, on el teu cap deixi d'actuar per inèrcia, que hagi d'enginyar nous recursos, llavors tot anirà rodat. La carta de tarot que tens adjudicada com a amoret, Aquari, és l'arcà major número 12, el penjat, que t'aconsella meditar bé abans de donar qualsevol pas. I anem amb l'últim horòscop d'avui i de la roda zodiacal, Peixos. Un mes de març per armar-te de paciència, i no perquè hagis de tenir problemes, Peixos, sinó perquè has de posar especial atenció a cada moviment que facis, perquè ara els planetes no et permeten deixar res a l'atzar. S'ha acabat especular, imaginar i inventar. Ara et toca seure, Peixos, estructurar el que tens entre mans, planejar-ho i actuar lenta i pesadament, però amb peu ferm fins al final. Les dues últimes setmanes de mes, tant Neptú com Mercuri estaran millor aspectats en el teu signe. I des de llavors, la teva vida semblarà que cobra moviment i s'activaran tant la teva salut com l'economia i les relacions. La carta amulet de tarot per Peixos és l'arcà major número 18, la Lluna, que treu a la llum tot el teu potencial psíquic i emocional, Peixos, així que utilitza'ls. Si vols llegir els horòscops, articles, recomanacions i ofertes de consultes i cursos de tarot i de reiki, els trobaràs a la web setllunes.com, tot en lletra, setllunes.com, i a les xarxes socials, buscant-me com Susana Setllunes. I si el que vols és saber com anirà alguna situació en concret de la teva vida, no t'oblidis que és a la teva disposició el meu tarot per guiar-te o evitar ensurts. Anem acabant el programa d'avui. Què, Sergio, què t'ha semblat? Sergio Ramírez Baqué.
M'ho he passat molt bé amb el Juan Miguel, amb el David, moltes coses. Ara i amb els horòscops. M'he quedat amb això, que soc taura, i m'he quedat que la primera setmana de mes trobaré obstacles i
pot costar una miqueta, però després tot s'aclarirà.
Veure el meu poder de superació.
Això, bueno,
veurem.
I l'autovaloració, no sé què més dèiem, no? Bé, doncs vinga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, saps que estàs convidat quan
gràcies
vulguis, que esperem les teves explicacions i investigacions del grup Còdex o del que vulgueu venir-nos a explicar.
És que poden sentir per iVoox.
Que t'escoltin per iVoox. Que busquin Còdex en el Google mateix i trobaran tots els llocs on te'n poden trobar-te. Recordes la teva web, ja que estàs aquí?
Sí, massallaelmisterio.wix.com/Còdex, però millor en el Facebook, podcast Còdex Més Allà del Misteri. És millor perquè interactues. En el Facebook interactues amb les persones.
Vas trobant a tothom i comentant, ¿vale? Pues Més Allà del Misteri, i si posen Còdex segur que et troben. Doncs bé, anem acabant. Acabem, com sempre, últimament, no sé si ens escoltes gaire, perquè ja m'has dit que vas molt falt de temps. Acabem sempre amb una cita cèlebre. Ben, què et sembla aquesta de Niki Lauda? Tu ets el motiu de gairebé tot allò que et succeeix. Què et sembla?
Està bé, el tio era ràpid. El tio era molt ràpid.
Sí. I a més ens diu això, que si tu vols una cosa, has de lluitar per ella, no?
Sí, això és llei de vida.
Ets tu qui ho farà, no ningú més. Tu ets el motiu de gairebé tot allò que et succeeix, així que ja ho sabem. Mediteu, rumieu-la i a veure quina conclusió en traieu. I llavors ens ho expliqueu en el correu electrònic del programa radiosetllunes@gmail.com. I ara sí, ens diu el comandant que ens tornem a acordar les corretges perquè anem aterrant seguida. Aquest ha estat el vol 220, programa 14 de la 8a temporada de les 7 llunes. Heu viatjat amb el nostre comandant, Edgar Colomer, amb Sergio Ramírez Baqué, amb Juan Miguel Marsella, amb en David Dream Mentor, sempre li dic al revés, és Dream Mentor David. I amb Susana Sayunas, una servidora que sabeu que em teniu disponible per quiromassatge, facioteràpia, astrologia, reiki i tarot. Ah, recomanar-nos un altre cop, abans que marxi el Sergio, Arca Sacrarium, el llibre de Sergio Ramírez Baqué, que us recomanem a tots, amb el meu pròleg, així que llegiu-lo i comenteu-nos. Ens podeu escoltar a Ràdio Silenci, a Ràdio Caldes, a Ona Codinenca, ja ho sabeu. Ens teniu per internet a lesetllunesivox.com, a lesetllunes.com i a radiosilenci.cat. La setmana que ve, a més, teniu el WhatsApp per poder-nos parlar en directe. Ja us anirem comunicant aquí els números. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem i us esperem a tots aquí la setmana vinent. Petonets carregats d'energies de colors i que gaudiu de 7 dies màgics.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí, a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos dels cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
Ràdio Silenci. La que et sona la Garriga.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Restaurant El Carro Vell, el número 13 de la carretera de Vic. Quedaràs fascinat amb els nostres esmorzars de forquilla i ganivet, els nostres menús diaris i plats a la carta amb un toc especial d'autor. Ah, i no oblidis tastar el nostre sortiment de tapes variades. Cuina mediterrània de proximitat com a protagonista. La nostra especialitat? Carns a la brasa i excel·lents paelles i fideuàs que, si ho desitges, et preparem també per emportar. Durant aquest mes, trucant a Ràdio Silenci al 93 841-86 19, entraràs en el sorteig d'un menú degustació de calçats per a dues persones. El Carro Vell. Som a la carretera de Vic 13 i al telèfon 93 871 79 87.
Vols promocionar el teu negoci? Vols fer més gran la teva empresa? Vols apropar-te al poble? Entra a radiosilenci.cat i mira que fàcil t'ho posem. Anuncia't a Ràdio Silenci. Fes poble, sigues garriguenc. Campanyes anuals, mensuals i anuncis esporàdics. Digues que tu sones a Ràdio Silenci. Ràdio Silenci t'ho posa fàcil per donar a conèixer el teu negoci. www.radiosilenci.cat.
Saligarderos, sóc en Martí Oliveres. Recordeu que la temporada passada fèiem bufar la Saligarda els dilluns? Doncs enguany la farem bufar els divendres. El programa de la meteo, el vent, la natura, les entrevistes i molt més, el Tocats per la Saligarda. Cada divendres de 9:45 a les 10 de la nit.
Tocats per la Saligarda, amb Martí Oliveres. Ràdio Silenci. C17. Molt més coneix, un nou espai de promoció i relació del territori. C17, una coproducció de Ràdio Vic i Ràdio Granollers.
Hola, com esteu? Ha arribat el moment de començar aquest programa centrat en l'eix territorial i també econòmic de la C-17. Avui començarem, com sempre, és a dir, repassant les notícies més destacades del territori i parlarem de malalties poc conegudes i persones que treballen perquè els malalts que les pateixen tinguin encara més recursos. Ho farem amb la biòloga Cristina Soler i també amb Pilar Palacios, que ens explicaran què fan des de la Fundació Catalana del Lupus, i també amb Antoni Quiñonero, un jove que va néixer amb l'espina bífida i ara és un esportista extrem de nivell mundial. Igualment, avui en aquest programa anirem fins a la Cerdanya perquè ens expliquin la festa del trinxat que celebren aquest cap de setmana, i passarem per la ciutat de Vic perquè la Laura Terré ens explicarà en primera persona aquesta mostra fotogràfica que ha aterrat a Vic a vista de campanar. Això i moltes més coses en aquesta nova entrega de la C-17, que comencem ara mateix.
Informatiu C-17.
Comencem, doncs, tal com dèiem, amb les notícies i explicant que la ciutat de Vic treballa per reduir els accidents de trànsit. De fet, durant aquesta setmana s'està portant a terme un canvi important a la cruïlla dels carrers de l'Era d'en Cellers i el camí de la Tolosa, que en els darrers anys s'havia convertit en un punt de concentració d'accidents amb ferits en aquesta ciutat. Amb l'objectiu de reduir les velocitats a la cruïlla s'aplicarà un disseny més urbà, reduint l'amplada dels carrers de circulació i evitant així les cantonades amb curvatures excessivament suaus. Una altra de les accions serà crear un nou pas de vianants al carrer del camí de la Tolosa i ressaltar els dos que hi ha en aquest tram. Aquesta actuació respon al compromís de l'Ajuntament de Vic per reduir els índexs d'accidentalitat. A la vegada, l'Ajuntament fa una crida a la corresponsabilitat de la ciutadania, on hi té un paper clau a l'hora de complir la normativa amb la finalitat de disminuir els accidents. I més de 80 persones al primer aplec de recerca de la Universitat de Vic que es va fer al campus de Manresa. Responsables i membres dels diferents grups de recerca del campus de Manresa i també de la ciutat de Vic, de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, van participar en la primera edició de l'aplec de recerca de la Universitat de Vic. Aquesta jornada de treball té com a finalitat posar en comú